tot costa.
Que el Barça remunti el 0-2 dimarts al Metropolitano és tan difícil que necessitarà que tots els detalls que ahir li van sortir malament o li van anar en contra li vinguin de cara. Si fa no fa, seria el que explica la victòria de l'Atlètic de Madrid al Camp Nou. Si el Barça estigués tan fort com la temporada passada, si Lamine no estigués tan sol, jo no en tindria cap dubte. Però així i tot, per què no?
Tot costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
A 7 d'aquest dijous 9 d'abril de 2026, l'endemà de la dura derrota del Barça davant l'Atlètic de Madrid, que obligarà a un miracle al Metropolitano. Sònia Gelmà, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Què ens expliques?
Doncs que el Barça ha presentat una queixa formal a la UEFA per l'arbitratge d'ahir contra l'Atlètic de Madrid a la Champions, concretament per la jugada en la que Pubill agafa amb les mans dintre de l'àrea la pilota passada del seu porter. El Barça considera que s'hauria d'haver xiulat penal, demanen a la UEFA que s'admeti com a error clar i clamorós el que va tenir l'àrbitre i que se'l sancioni ell i el del VAR.
Clar, clar, clamorós i tècnic, és a dir, ni tan sols opinatiu. En fi, avui, i de seguida la Laia Tudela ens explica les claus d'aquesta queixa formal, que a mi em fa la sensació que és més per apretar de cara a la tornada que per una altra cosa, ja no servirà per res més. Si és que serveix, d'aquí una estona amb el Joan Fàbregas fem baròmetre de les dues accions que van marcar el partit d'ahir.
El Barça, ja ho sabeu, va acabar perdent per 0-2 després d'haver-se quedat amb 10 homes per l'expulsió de Cubarsí i haurà d'intentar la remuntada al Metropolitano. Ahir també el PSG va guanyar el Liverpool per 2-0 i deixa encarada la seva eliminatòria.
Tot i que veient les zero ocasions del Liverpool i les moltes que va tenir el PSG de Luis Enrique, encara és un resultat que podria haver estat més concloent de cara a la tornada.
Abans de les tornades, el Barça ha de rebre l'Espanyol dissabte a 6:45 de la tarda, una jornada que, per cert, obre demà divendres un Madrid-Girona. Sentirem després Mitchell i també sentirem Arbeloa, que més enllà d'aquest Madrid-Girona ha tornat a carregar contra els arbitratges que rep el Barça a la Lliga, al seu parer, massa favorables.
Arbeloa és tan limitat que és capaç de parlar d'un arbitratge europeu i fotre-hi Negreira pel mig. Efectivament, després l'escoltarem.
I ja teniu publicat un nou episodi del podcast Fem Futbol i allà us expliquem que Aitana Bonmatí podria entrar a la convocatòria del derbi contra l'Espanyol del dimecres 22 d'abril. Aquell partit, recordem, que pot suposar un títol de Lliga pel Barça en cas de victòria. De fet, avui ja ha començat a entrenar-se amb el grup. Si tot va bé, per tant, podrà tenir minuts també a les semifinals de la Champions contra el Bayern. Per cert, després en parlem, però el Fem Futbol també us expliquem per què aquesta tornada de la Champions, que serà al Camp Nou i ja es venen entrades, no té encara data fixada.
Sí que l'hem d'escoltar, eh? No ho sabrem.
Després, si vols, si tens molta curiositat, la Ruta ens ho explica.
Bé, sí.
I així tots plegats també sortim de dubtes.
M'encuriosa, és que hi hagi data d'anada i no de la tornada,
sí,
la veritat.
Sí, la tornada és la que depèn del Barça i després sabràs el motiu del perquè encara no té data. I sí que ja té data i hora la final de la Copa de la Reina. El Barça i l'Atlètic de Madrid la jugaran el dijous 16 de maig a les 7 de la tarda a l'estadi de Gran Canària.
Us diem l'hora perquè la sapigueu. Dubtem que tingueu previst viatjar fins a Gran Canària per assistir al Magnavent. No podíem...
És un cap de setmana, sí, pots anar a passar-lo allà, la gent vacances a
no la podíem posar a Gran Canària. Jugant un Barça Atlètic de Madrid no podia ser a Saragossa, havia de ser justament a Gran Canària. Toca't els nassos.
És cert que hi ha hagut les últimes finals, han estat a Saragossa i moltes a Madrid. Quan era a Madrid ens queixàvem perquè era a Madrid.
M'hauria semblat bé, sí, que era un camp mític d'aquest tipus de...
I ens queixàvem perquè, evidentment, el Madrid o l'Atlètic de Madrid jugaven a casa quan tocava jugar allà, però aquest any es va atorgar la final força abans de saber-se els finalistes. Ho van demanar a Gran Canària i li van concedir, com moltes altres vegades, com per exemple la masculina es fa a Sevilla i tampoc té a veure amb quins són els rivals.
No, però en aquest cas devia ser per si arribaven a Les Palmes i al Tenerife.
No, ara, mira, és que ara miraria el motiu. Crec que és un aniversari, però no et sabria dir de, no sé si de la federació... Bé, ara després t'ho miro i t'ho acabo de confirmar. Tot això, el govern ha firmat avui un conveni amb la Lliga per erradicar els discursos d'odi dels camps de futbol. Un acord per difondre i promoure campanyes de sensibilització social i educació des de la base. L'acord arriba una setmana després dels càntics islamòfobs a l'estadi de l'Espanyol durant un partit de la selecció espanyola contra Egipte. Uns càntics que, per cert, es van repetir ahir a la ciutat de Barcelona abans del Barça Atlètic de Madrid per part dels seguidors matalassers. Sí, sembla ser que, malauradament, s'ha posat de moda entre un cert sector de la ciutadania.
Els càntics els van fer fora de l'estadi. Dins de l'estadi es van limitar a llançar objectes sobre la resta de la graderia del Camp Nou. Val a dir que de degenerats n'hi ha tot arreu, perquè l'autobús de l'Atlètic de Madrid va ser apedregat. Vaja, que...
Sí, és el mateix sector de ciutadania, que és un sector poc educat en general, i que hauríem de fer-nos-ho mirar tots plegats.
Del més intel·ligent que va dir ahir Simeone és que, quan li van preguntar per l'apedregament de l'autobús, va dir és que tenim aquest tipus de societat i no la millorarem.
Bé, que no la millorarem, confiem, mantinguem esperança.
Els pessimistes som així.
D'acord, en clau...
I si l'ha de millorar més, Simeone.
Sí. En clau internacional, a l'Europa League, avui a les 9, Friburg Celta, anada dels quarts de final. Ahir el Betis va empatar un al camp del Braga. I a la Conference League tenim en joc el Rayo Vallecano AEK des de 3 quarts de 7 de la tarda, i ara mateix amb 1-0 favorable als de Vallecas.
Per cert,
minut 19 de la primera part.
No importarà a molta gent, però avui he descobert que el director esportiu de l'AEK és Javi Ribalta, que va estar a la Juve i que el més d'un cop ha vingut a visitar-nos aquí al Tot Costa. Mira, gol del Rayo.
Doncs mira, el segon. T'haig de dir que l'Europa League i la Conference... L'Europa League i la Conference a tu et serveixen especialment per anar descobrint on para...
Sí, sí, jo ho reconec.
On paren exjugadors del Barça o gent coneguda del món del futbol.
No miro res fins les finals. I de la Conference a vegades ni això.
I l'entrenador del Barça de bàsquet, Xavi Pascual, ha ratificat les seves declaracions després de la derrota de dimarts davant el Panathinaikos a l'Eurolliga, les quals deixaven l'aire a la seva continuïtat. Ha insistit que han de fer una reflexió tots junts de cap on van, que això és el Barça, que es tracta de guanyar, i que no es pot anar per Europa amb mitjanies. Déu-n'hi-do a les declaracions de Xavi Pascual, que no sé com hauran caigut a la seva pròpia plantilla. En tot cas, demà Mónaco-Barça, penúltima jornada d'aquesta fase regular.
El millor de la compareixença d'avui de Pascual és: em ratifico en el que vaig dir l'altre dia, no és tan greu, no? Bé, doncs va per Europa amb mitjanies, té tota la raó, però és sorprenent que ho digui l'entrenador del Barça. Avui, al cinquè quart, la nostra secció de bàsquet ve ben carregat, no només per l'afer Xavi Pascual, sinó perquè el Barça juga demà a Mónaco, i si perd, queda fora de posicions de play-in a una jornada, ara en queden dues, pel final. Vaja, ha arribat un punt que ja no sé si és bona idea que el Barça continuï endavant a l'Eurolliga, però la realitat és que ho està intentant i la cosa està peludota.
En handbol, el Barça ja sap que jugarà els quarts de final de la Champions contra el Nantes francès, que ha superat el GOG a la ronda prèvia als play-offs. A l'hoquei Lliga Femenina, la jugadora del Palau, Anna Casarramona, ha anunciat que retira final de temporada, ho deixarà amb 32 anys, després de 17 al Lille i havent jugat també al Voltregà, al Gijón i al Manlleu. I en motor, Aleix Espargaró, provador d'onda, s'ha fracturat 4 vèrtebres sense afectació a la columna en un test al circuit de Sepang dimarts. El pilot espera ara el permís dels metges per tornar a Barcelona i valorar si cal o no passar pel quiròfan.
La veritat és que ens ha esglaiat l'anunci de l'Aleix Espargaró, que per sort... No és que estigui bé, perquè té totes aquestes avaries que ara explicava la Sònia, però ja ha anunciat que tornarà tant a la seva carrera com a pilot de proves de motos com a la carrera incipient de ciclista que està fent. Des d'aquí li desitgem la millor de les recuperacions i molts ànims. Aquest és el mapa esportiu d'aquest dijous, que té una pregunta per la nostra audiència.
Barça 0, Atlètic de Madrid 2. Creieu en la remuntada al Metropolitano? Preguntem en enquesta tant a Instagram com a Twitter i volem copsar quines són les vostres sensacions. L'endemà és una pregunta que probablement repetirem la setmana vinent i així podrem veure si a mesura que s'acosta el partit van pujant adeptes al carro de la remuntada. De moment és probable que la cosa sigui modesteta. Però veurem. Creieu en la remuntada del Metropolitano? És cert que és un 0-2. i coses pitjors o millors li hem vist fer al Barça.
Doncs sí, mira, bona notícia per Javi Ribalta. El segon del Rayo l'ha anul·lat el VAR. Per tant, el Rayo continua guanyant a l'AEK per 1-0 al 23 de la primera part d'aquest partit d'anada dels quarts de final de la Conference. El mapa ja l'hem fet. Des d'ara i fins...
He dit que la final de Copa era dijous, no, és dissabte, 16 de maig. És que el Torregullons, que està atent, i ve demà. Em dius dijous, 16 de maig. M'he equivocat, dissabte, 16 de maig.
No ha estat el cas, però si l'haguessin posat dijous a Canàries ja era
no, és dissabte.
Ja
això des del primer dia
cal dir que ha estat passar un cap de setmana a Gran Canària.
Sí, és que jo tinc molt clar que la final és en dissabte.
Però
he tingut un lapsus.
Marxes dijous, també. Veus el partit i ja t'hi
queda.
Molt bé, doncs és dissabte. Dissabte 16, a les 7 de la tarda, i el partit, ja us ho avanço, el podreu seguir a la TDG de Catalunya Ràdio. Des d'ara i fins les 9. Això és el Tot Costa. Sigueu benvinguts a una nova edició per llepar-se les ferides del Barça 0, Atlètic 2.
Connecta amb nosaltres. Busca'ns a Instagram, Twitter i Facebook. @TotCosta. I deixa'ns la teva opinió o la teva queixa al WhatsApp de l'oient. 607-0709-28. 607-0709-28.
Avui en la companyia de Santi Jiménez, que l'haureu notat més disciplinat, i és perquè
s'ha quedat
sense
micròfon
expressament perquè no pugui intervenir. Santi, sí, bona tarda.
El micro que tenia abans està una mica precari.
Ara el d'ara està impecable. Mireia Vera, bona tarda.
Bona tarda.
Tot bé?
Molt bé.
I Jordi Grau, bona tarda.
Què tal? Bona tarda, com esteu?
Bé, tu?
Molt bé, gràcies.
Carro de la remuntada, he aixecat la mà quan hem parlat de...
Aixeca la mà perquè era fora de joc del Rayo, però estic al carro de la remuntada.
M'havia semblat que és que t'estaves apuntant a la remuntada.
Has cantat un gol i tenies molta feina a estar leyendo. He avisat el Costa a dir, és fora de joc.
Molt bé, escolta. Aquí
però estic al carro de la remuntada.
Fora de joc molt justet, també,
D'aquests que molesten una mica el porter,
sí,
o no?
Sí, perquè el gol d'Iglias era un cop de tacó magnífic.
Golàs, si treus el jugador del Rayo que està fora de joc, hauria estat gol igual, però com que hi és, no val.
Va, molt bé, anem amb Ribalta, avui, que ara que ja l'hem...
A mi el Rayito, va.
Vinga, doncs entrem en matèries, que estem una mica dispersos i avui tenim un munt de feina. Entrem en matèria, però abans, això sí, recordeu que tot costa una dècada.
Tot costa una dècada.
Marco Corella, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Benvingut al Tot Costa, i deixa'm agrair-te, com ho faig sempre que passa aquest fet excepcional, que ens visita un futbolista de primera divisió a l'estudi. Gràcies per venir a visitar-nos.
No, gràcies a vosaltres.
Tot costa una dècada.
Marco Corella, defensa del Chelsea, que ja no és a la Champions. El Barça, de moment, sí. Veurem si dimarts encara hi és. Ara, de seguida, hi entrem.
De dilluns a divendres, de 7 a 9 del vespre, Tot Costa. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Julián pica la falta. Gol!
A sobre.
Mare meva, doble càstig. Però càstig dels forts. Acaba de marcar l'Atlètic de Madrid. Pilota per Griezmann. Griezmann l'envia a la banda esquerra. És Ruggeri qui pot fer la centrada. I arriba Charlot i fa el segon.
Això sí que ens mata.
Charlot, fidel a la seva cita de fer-li la guitza al Barça, acaba de marcar el segon de l'Atlètic de Madrid. Barça 0, Atlètic de Madrid 2. La cosa està peluda.
I així, amb la punteria de Julián i Charlot, que no van tenir cap dels davanters del Barça, s'escriu aquest Barça 0, Atlètic de Madrid 2, que obligarà el Barça a una remuntada, diria que històrica, dimarts al Metropolitano, si vol accedir a les semifinals de la Champions. De seguida entrarem en detall sobre l'estat físic de Pedri, sobre la reacció del vestidor a aquesta plantofada, evidentment sobre la qüestió arbitral, però abans, i així en una primera presa de contacte, Santi, Mireia, Grau, com us deixa el partit d'ahir? Quines perspectives teniu de cara a la tornada?
A mi em va deixar malament, perquè crec que el Barça no va jugar per perdre de 0-2.
Jo crec que amb això ja estan d'acord fins i tot els de l'Atlètic de Madrid.
Sí, o sigui que, clar, futbolísticament va ser, a l'Atlètic de Madrid li va sortir el pla de partit perfecte. Si no, li pot sortir millor el que tenia. Quan Simeone pensa en un partit, no pensa en guanyar 0-5, tenint la possessió, jugant a l'atac i fent tot...
De fet, algun entrenador amb 0-1 i contra 10 tota la segona part podia haver pensat en guanyar 0-5, però no és el seu cas.
Aquí no, penso que a l'Atlético de Madrid podia haver deixat l'eliminatòria tancadíssima ahir un 0-3, però són com són i no se'ls hi pot retreure i no canviaran en això. I li deixa una petita via d'esperança al Barça, que jo crec que, evidentment, les estadístiques demostren. Sembla que de les 38 vegades que un equip ha perdut 0-2 a la Champions, només una vegada...
Potser el United...
Va ser el United el 19, que va perdre 0-2 amb el Paris Saint-Germain a Old Trafford i va guanyar 1-3 al Parc dels Prínceps amb un gol de Rashford de penalti en l'últim minut.
Amb l'afegit que aleshores els gols
valien doble. Per tant, sense el valor doble dels gols en camp contrari, no s'ha fet mai. Per tant, la qüestió és molt complicada, però jo crec que podem agafar-ho que l'Atlético et va deixar una porta oberta.
Mireia Grau.
Bé, doncs jo sóc una mica com el Santi. A mi el partit em va deixar una mica malament perquè no m'esperava aquest resultat, perquè van haver-hi moltes situacions, no?, que van acabar caient del costat de l'Atlètic de Madrid, perquè el Barça, amb 10 jugadors, va sortir la segona meitat i va tenir minuts molt bons en pilota, però no va materialitzar les ocasions que va tenir. L'Atlètic de Madrid, 3 xuts entre els 3 pals, els 2 gols. El Barça, gairebé 10 arribades, 0, no?, I tinc la sensació que l'equip...
Perdona, a la segona part no és entre pals o no pals. A la segona part fan un xut i és un gol. És a dir, no és que en tiressin 28 a fora. No, un xut a porteria i és un gol.
Un xut contra 10.
Que escolta, que no ho dic com un demèrit,
no,
això
no.
També...
No, és el seu pla.
És la seva manera de veure el futbol i ahir els va sortir rodona.
Sí, i jo estic esperançada. Jo crec que el Barça pot fer un bon partit. Per mi dependrà molt de l'estat de Pedri. És a dir, per mi, que ahir Pedri toqués tantes pilotes, tan poques pilotes, perdó, que participés tan poc a la primera meitat, ja va ser un símptoma de que l'equip en alguns moments no estava còmode, però crec que el pla de partit va estar bé, els canvis em van agradar, crec que van aportar a l'equip l'energia que necessitava per jugar contra 11 futbolistes, i per tant crec que hi ha motius per creure en que el Barça pot acabar remuntant.
Grau.
Però jo crec que el motiu essencial per creure és perquè el rival és l'Atlètic de Madrid.
Estem d'acord.
Si fos el Bayern de Munic o l'Arsenal o el Paris Saint-Germain, amb el Barça hauria d'anar a competir el partit de tornada, però diríem que les opcions serien molt mínimes, especialment pel que ells demostren a la segona meitat. Jo crec que l'Atlètic de Madrid, si tu li planteges de signar el 0-1 al descans, t'ho compra. A l'entrenador ja li anava bé. Li surt millor perquè és gairebé sense voler, té una sí, i la sí. Fa. Però ell t'hauria comprat el 0-1 perquè és com sent el futbol. I al final et deixa aquesta porta oberta que, si tu marques allà, també per la manera com són i et poses 0-1, aquest és un equip que s'espanta. S'espanta molt. Mm. Tant a casa com a fora, tot i que el seu públic empeny moltíssim. Dit això, i ja traient, que suposo que en parlarem també tot el tema arbitral que va haver-hi, per mi... Partits com el d'ahir demostren que el Barça, amb Rafinha lesionat i amb Pedri fos, tot queda molt reduït en futbolista de 18 anys.
Sí, sí.
I aquest és un equip molt jove, molt poc madur, per mi amb relativament poca personalitat, Tubet. És a dir, que situacions com les d'ahir despullen les carències que té aquest Barça, perquè no oblidem que tu ahir estàs competint per estar entre els 4 millors d'Europa. I jo ja fa temps que defenso que per mi el Barça no està entre els 4 millors d'Europa.
El que passa és que el teu rival, que si no aconsegueixes la remuntada passarà a ser entre els 4 equips, millors equips d'Europa, a mi tampoc no em sembla
no,
que
no
sigui
és, però...
un dels 4 millors equips d'Europa.
És a dir,
a mi em sembla que és un equip millor que el Barça a dia d'avui.
Jo crec que té una
plantilla millor. Jo crec que té un pitjor entrenador, però té una plantilla millor.
Una plantilla millor, però ha demostrat a la Lliga que no és millor equip que el Barça.
Amb la plantilla... No, perquè la Lliga és una constància. Sí, el Barça el té, no ho té l'Atlètic de Madrid, no ho té el Real Madrid, i això el Barça ho té perquè té un molt bon entrenador. Flick, amb la plantilla de l'Atlètic de Madrid, podria plantejar-se ser campió d'Europa. No en tinc cap mena de dubte.
I a més, passi el que passi a les semifinals, jo diria que l'Atlètic de Madrid encara que elimini el Barça, no serà campió d'Europa.
No ho serà.
No,
no ho serà.
No, és que no
ho oblidem,
però...
i això ja va passar l'any passat. No. És que el Barça ha arribat fins aquí segurament perquè va tornar a caure a la part amable del, sí, del quadre.
Sí, sí. Sí.
Jo que el Barça no està entre els quatre millors d'Europa, ja ho pensava l'any passat, que sí que va ser semifinalista.
Perquè va caure a la part amable del quadre.
I ara tu veus jugar dimarts al... No, veus jugar dimarts al Bayern i veus jugar ahir al PSG i veus clarament... Vaja,
Una cosa és que el Barça no estigui al nivell del Bayern i del PSG, que jo us ho compro, però hi he sentit dir el mateix Simeone o Guardiola que els 3-4 millors equips d'Europa són Bayern, PSG, Barça, i han inclòs el Barça tots dos.
D'acord, per mi no està, és la seva opinió, que és segurament té més valor que la meva, per mi són dos nivells diferents.
Seran dos nivells diferents, però el que vull dir és que és just l'esglau per sota i, per tant, et pots plantar a la final. És a dir, a mi em sembla que el Barça... una eliminatòria contra l'Atleti de Madrid, a priori el favorit és el Barça. Ja, una altra cosa és que ahir...
Ja, doncs, mira, ha caigut ja la Copa i ara mateix pinta que hi haurà també la Champions.
Que hi ha
I això que li treu 19 punts a la Lliga.
Hi ha una sèrie de circumstàncies.
Va, la Copa va caure amb un partit molt dolent a Madrid per 0-4, però després va ser capaç de marcar-li en 3, en aquest Atlético.
És que això és el Barça, fer un partit molt dolent contra el Newcastle, fer una primera part a casa molt dolenta contra el Newcastle i en 20 minuts marcar 4 gols.
Jo et compro que el Barça...
Això, per guanyar la Champions, jo defenso que no dona.
Jo et compro que el Barça, dia d'avui, encara té detalls que necessita millorar per ser competitiu.
Quants suplents ahir de l'Atlètic de Madrid,
Europa,
Sònia, haurien sigut titulars a l'11 del Barça d'ahir?
Suplents?
Sí,
que haurien estat titulars?
Suplents, sí, sí, suplents. Suplents.
Què, Baena?
Sorlot?
Sorlot hauria estat titular?
Home, no.
Hombre. Hombre. Vamos, vamos.
100%.
Vamos.
Mira, Julián 1, Sorlot 1, Ferran 0, Lewandowski 0. Però 0 vull dir no que no marquessin gol, 0. Zero de valoració.
Hi ha una qüestió que ha apuntat el Jordi Grau.
Els centrals. Que... anys llum els uns dels altres. Sí, anys llum. Sí. Per favor. És que se li lesiona un i el que surt és millor.
És que no només la qüestió aquesta d'amplitud de plantilla, sinó, a més, la manera de competir. Quan... O sigui, aquí hi ha una diferència que entre l'Atlético de Madrid i el Barça és abismal. Quan expulsen a Cubarsí, l'àrbitre l'expulsa i no s'endú ni, vamos, mínima protesta. Quan l'Atlético de Madrid...
Per mi és pitjor la jugada del penal.
Ara vaig. A la jugada del penal passa al revés i el Cholo Simeone està al centre del camp menjant-se a l'àrbitre.
Hauria parat el partit.
És que quan treu...
Para el partit.
És que quan li treu la groga a Cubarsí... li fot una xapa al quart àrbitre que no te la imagines.
I els jugadors del Barça, quan veuen que el Pubí agafa la pilota amb les dues mans, segueixen jugant,
jo no
com
sé si
tal cosa.
Hi ha queixes, però és veritat que no... Hi ha una queixa de la Minya Mala que aixeca les mans.
La Minya Mala aixeca la mà.
N'hi ha 3 o 4 que aixequen les mans, que podria ser...
Però això,
que protesten el penal o que protesten que van o perdeu temps.
Però que aquí,
la mateixa protesta.
Els que ho veuen de manera indiscutible són els de la banqueta i tampoc hi va haver una reacció.
Però al camp falta un lideratge de dir d'anar a agafar l'àrbitre i anar-se'n allò i dir... I després, quan li fan la falta del gol de Julián, després de l'expulsió de Cubarsí, el Barça es posa a la barrera com si fos un col·legi de nens que estiguessin fent un entrenament. Li van deixar de tirar la falta com si fos un entrenament.
Però
quan a l'altre...
Que es posessin al damunt de la pilota.
Ostres, és el que va fer l'Atlético de Madrid quan va tirar la falta a Rashford, que va anar al travesser, que es van tirar endavant, que la van retrasar, que van pressionar el tio que xutava, que van canviar, que van anar a protestar l'àrbitre. La falta de Julián és una falta d'entrenament. La falta de Rashford és una falta de competició. Pressionat pels rivals.
Que no és un equip expert, jo crec que és una cosa que sabem i que hem d'assumir. Això sí que...
Això també s'entrena i es prepara,
Va.
I que tenir ofici d'aquest estil s'estrena.
Bueno, s'ha d'inculcar en els entrenaments.
D'entrada, a la banqueta mateix. Tu no pots sacrificar Flick quan hi hagi una jugada polèmica, però tu has de saber qui sacrificaràs de la banqueta per parar el partit. Això ha d'estar preparat. Si no, és que l'estaf no funciona.
Jo crec que a vegades ens anem d'un extrem a l'altre. Sí. Perquè no sé si m'agrada l'estil d'equip en què...
Això és un quart de final de la Lliga de Campions,
però,
per favor.
És que aquest nivell es juga així. A mi em sembla que... I no passa res.
Guardiola és el número 1, això. El número 1.
Això del detall de les tanques.
Que si cal, parla pel micròfon del portàrbitre. Clar, és que és el número 1. És que li agafa el pinganillo del portàrbitre i parla amb l'àrbitre pel pinganillo. És que això és futbol.
Jo crec que...
quan
I allà n'hi va haver tres que van fer així?
Quan el
tres?
Quan
el que no sabia si havíem vist alguna cosa o... Va, serviu ràpid, que se'ns ha fet... S'està fent tard.
Sí, sí. Quan el City, home, quan el City ha triomfat...
Anem aquí a la mà.
Quan el City ha triomfat, com quan ha triomfat el Barça, ho ha fet per futbol.
Sí.
Vale, però una cosa és...
És que això també és futbol. És que d'això que estem parlant també és futbol.
I l'altre és anar amb el lliri a la mà. Tota l'estona. I deixar que Julián Álvarez... És que només faltava que hi hagués un jugador del Barça, com en els patis del col·le, que li aguantés la piloteta amb el dit i a la xuta.
Aquest Atlético de Madrid que té tant ofici, que sap també com fer-ho perquè els arbitratges li vagin a favor, és el mateix Atlético de Madrid que l'any passat va quedar eliminat per un doble toc en una jugada de penal.
Allò
és un robo.
Doncs
això, que quan l'àrbitre s'equivoca ja et pots queixar.
Però és un robo del Madrid a l'Atlètic de Madrid.
Treu-ho de l'àrbitre. Les faltes. La manera... A Coqué, a la primera part, que hauria d'estar expulsat al minut 32, després d'haver rebentat els turmells a tot el que hi ha. No entraré a valorar les jugades.
Pedri demana permís per parlar amb l'àrbitre. Es posa allà a la bola
i aixeca
el dit i fa així.
A Pedri li va fotre dues esbroncades. El mite Kovacs, perquè Pedri es menja orelles, en això és escola de Xavi.
Però vull dir-te...
Hi ha una tombada de Coqué. Hola, bona tarda. Una tombada de Coqué a Lamine davant del Xolo. I el Xolo el que fa és recriminar-li a Lamine
que s'ha tirat.
I no ho fa perquè pensi que Lamine s'ha tirat. Ho fa per equilibrar el relat de que el Barça demana vermella. L'àrbitre el poses en una disjuntiva. O s'ha tirat o...
I a Coqué ningú va anar del Barça, el van envoltar i li van dir, tio, què estàs fent?
A veure, en això Simeone, cinturó negre, i jo aquí estic un punt d'acord amb la Sònia, que hi ha un terme mig. A mi no m'agradaria que això fos una tònica, però és veritat que ahir el Barça és un punt passarell en aquestes jugades.
Tu creus que si 8 jugadors no envolten a Kovac en la jugada en què Pubill para la pilota d'això, com a mínim ell no té dubtes de dir...
Totalment.
Jo m'ho he d'anar a mirar al monitor. Com a mínim no li entra el dubte.
Et diré més.
I què és el que has aconseguit en aquell moment?
La jugada,
això és futbol.
La jugada que comença amb les mans de Pubill és llarguíssima i acaba amb un fora de banda a favor de l'Atlètic de Madrid.
És igual, és que
i el jugador de l'Atlètic de Madrid corre que se les pela.
I Griezmann li va dient saca.
Vull dir, en fi,
o sigui, perquè tenen... I aleshores els del Barça han de dir no saques, tio, mira tu.
Jo el disculpo perquè és veritat que l'equip del Barça és molt jove i en aquest sentit falta maduresa. Personalitat.
Jo crec que no és el principal problema que té.
No, també estic d'acord. Hem derivat cap aquí, estic d'acord.
El gol Xolo Simeone ens ha fet derivar a l'inici del programa cap a una banda que no teníem prevista. Salmo, Pedri, canviat el descans, què té?
Res. Té molèsties, està una mica carregat. De fet, avui no se li han fet ni proves a la ciutat esportiva i ja saps que a qualsevol problema o afectació que pugui tenir un futbolista, el primer que fan l'endemà és mirar-lo i revisar-lo. Doncs en Pedri no ha estat el cas. Ahir, com dius, Flick el va canviar al descans. Sí que és veritat que és un canvi absolutament condicionat per la situació física de Pedri i per l'escenari de partit. Pedri arrossega molèsties, té una petita sobrecàrrega des del partit del Metropolitano i Flick, en un escenari de 10 contra 11, decideix no arriscar i sacrificar a Pedri. Per tant, Flick ho fa, entre altres qüestions, per precaució. També et dic que no és un canvi consensuat. No és allò de Pedri, com estàs? Hosti, doncs no estic al...
No.
És una decisió de Flick. I Pedri, diguem-ne, que es veia per seguir jugant i per continuar sobre el terreny.
Pedri es pot emprenyar. Jo crec que Flick, tot i que en el primer moment és un impacte, dius, hòstia, ara canvia Pedri, de veritat, deu estar lesionat. No, és per precaució. Jo crec, pensat en fred, jo crec que fa bé, perquè...
La va encertar.
És que si
l'equip millora.
Pots perdre per... Bé, a part d'això.
L'equip va millorar.
A part d'això.
Pedri, Pedri...
Has d'anar a recórrer un jugador...
I a l'inici de la jugada...
I necessitaves molta energia. I la va posar. Amb Gavi i Fermín. Sí, la va posar.
I a l'inici de la jugada del gol de falta del Julián, que és l'expulsió a Covarsí, és Pedri que perd una pilota incomprensible.
Ma, i una cadena d'Olmo que no fa
sí,
una
falta tàctica... Sí, però el que la tenia fàcil era Pedri.
Sí, sí, això és veritat.
Fa dies que no fa un gran partit, eh?
Sí, sí,
fa
des que va tornar de la lesió no hem fa vist la millor versió de Pedri.
El dia de l'intent de remuntada contra l'Atlètic de Madrid, el dia del 3-0.
És veritat.
Allà fa un gran partit. És l'últim gran partit que ha fet.
És veritat. Això per una banda de Pedri, per l'altra, Salmo, avui des del vestidor, de fet des de les xarxes socials, per ser més precisos, han emanat un parell de discursos de jugadors que van ser protagonistes ahir.
Sí, 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 uns quants. A veure, si vols, comencem amb el de Lamine Yamal, que apunta la remuntada.
Ara.
Diu...
Ara.
Això no ha acabat, culers. Ho donarem tot al partit de tornada, tots units, sempre. Un missatge al que s'han sumat Dani Olmo. Som capaços de donar-li la volta i ho demostrarem. Tots junts, visca el Barça sempre. Gavi, ens mereixíem molt més ahir, però el futbol és així. Encara queda el partit de tornada, tots junts. Pedri, mentre sigui possible, ho intentarem. Sempre, 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 força Barça. Gerard Martín, ens ho deixarem tot. Seguim creient. I Eric García, toca capgirar aquesta eliminatòria la setmana que ve a Madrid. Sabem que som capaços i ho farem tot. Gràcies pel suport durant el partit. I un altre protagonista és Pau Cubarsí. Pau Cubarsí ha fet un post que també acaba fent referència a aquestes possibilitats de remuntada, però va més encarat també a la seva targeta vermella i a la seva expulsió. Pau Cubarsí assumeix la responsabilitat del resultat d'ahir, diu una acció que condiciona el partit i l'eliminatòria. Assumeixo la responsabilitat pel resultat, diu Pau Cubarsí. A veure, Pau Cubarsí està bastant tocat pel que va passar ahir. I una mica el que t'explicaré és com va viure la seqüència de l'expulsió Pau Cubarsí. En el moment de la passada de Julián, Cubarsí és plenament conscient que ell és l'últim home i que té un cos a cos amb Juliano Simeone i amb tot el que això implica. És a dir, que si fa falta, és últim home i se'n va al carrer. Per tant, ell ho té sumament present i el que fa és intentar evitar el contacte constantment amb Juliano Simeone. De fet, es veu en la imatge com Cubarsí fa el gest fins i tot de tirar-se
enrere.
Ara bé, el fill de Simeone deixa enrere la cama i es produeix aquest contacte i, per tant, és falta. Ja al mateix moment, Cubarsí és conscient del que implica aquella falta, tot i que també et dic que considera que si s'arriba a quedar en targeta groga, doncs no hagués passat res, perquè si ha controlat o no ha controlat la pilota per part de Juliano Simeone.
Li ha planat una mica el camí al Joan Fàbregas, que ara el saludarem, Cubarsí, que d'alguna manera reconeix que la seva expulsió és justa. Jo no crec que els futbolistes s'hagin de dedicar a responsabilitzar-se i a demanar perdó públicament, però a la vegada m'agrada que un nano tan jove tingui la personalitat per dir ei, la vaig cagar jo. I la reacció dels que ens ho mirem evidentment ha de ser doncs no passa res. Jo crec que Cubarsí s'equivoca. És un error de Cubarsí anar a aquesta jugada per tot. És veritat que dir-ho des d'aquí ha sigut molt fàcil perquè...
Però és que realment el problema és, com dèieu abans, la cadena d'errades.
Sí,
en aquell moment és que Cubarsí que ha de fer frenar-se.
No pot fer res.
No, és que no pot fer res perquè ell no té ni la intenció de fer-li la falta.
És que està...
Com a central és impossible frenar-te i dir, bé, doncs que continuï, clar.
Doncs ho ha de fer, perquè en el moment en què no vas colze a colze, sinó que vas per darrere... t'has de parar, perquè si no te'n vas al carrer. I no és la primera vegada que li passa, jo crec que n'aprendrà.
Jo crec que hi ha una diferència important amb l'anterior vegada que li passa, que és a Camp del Benfica, si no vaig errat, que és que allà va a terra... O sigui, aquí, precisament, Pau Cubarsí és conscient de la seqüència i diguem-ne que l'assumeix fent el pas enrere.
El que vull dir és que un davanter en aquestes circumstàncies creua per davant del defensa perquè el toquin, no és el primer que ho faci, ho fan tots, perquè saben el pa que s'hi dona, que si hi ha el mínim contacte, el defensa amb el carrer. Per tant, jo ja sé que és molt difícil frenar-se, però és que has d'evitar el contacte.
Tenim una jugada semblant on el Barça es va quedar amb 10, un exemple bastant recent de fa 2 anys amb el PSG amb Araújo, i per mi en aquella era més fàcil intentar no fer-li falta. Aquí era més difícil.
Clar, perquè allà és molt allà Araújo és proactiu, allà fa l'entrada.
Allà Araújo fa la falta. Per aquí Simeone l'aconsegueix.
Per mi Bartolà és gensa.
A mi, jo estic d'acord, és a dir, jo no entenc la cama enrere del fill de Simeone de què va fer, perquè la pilota no està ni allà, és a dir, que ell provoca ell el contacte, ho fa molt bé.
Sí. Ara ho discutirem amb el Fàbregas. Per cert, aquest post de Cubarsí ha rebut una resposta curiosa de Gerard Piqué,
que li ha respost a Pau Cubarsí i ha dit, el rebentareu. Tranquil, crac, que el rebentareu.
Piqué, quan no està atemorit àrbitres amb l'Andorra té un moment per...
Piqué seria un molt xolista en aquest sentit.
Sí, la veritat.
Hauria anat bé, una miqueta.
Com a delegat de camp...
Hauria anat bé, una miqueta de caràcter d'aquest.
Com a president no sé si arribarà, però com a delegat de camp potser
necessitarem. Seria com aquell del Sevilla que ara surt
el xiringuito, no? Això sí, les multes que se les pagui ell. Laia, tu
Isabel, bona tarda.
Què tal, bona tarda.
Ara abordarem secció arbitral, però sí. Abans el Barça ja ha enviat la queixa formal a la UEFA.
Sí, per l'arbitratge d'ahir, concretament per l'acció entre Musso i Marc Pubill, és aquí on va ser tota la queixa. Després del partit, Flick ja estava molt enfadat, sobretot amb el VAR, ho va dir a la roda de premsa, també els jugadors, i avui durant tot el dia el Departament Legal del Barça han estat valorant si presentaven la queixa, sobretot amb quin format i què hi afegien, i finalment han decidit presentar-la, ho han fet aquesta tarda. Al migdia, però, ja hem sentit a Rafa Just, el president del Barça, que deixava clara la postura del club.
A més, va passar fins fa ben poc amb la competició de la Copa del Rei. Recordeu-vos en el que va passar amb el camp de l'Atlètic de Madrid. Clar, tot això, la memòria és molt curta, es va deixant passar, però ho tenim que denunciar, perquè si no, no hi haurà pla de millora, tothom es pot equivocar, però jo crec que ja s'equivoquen masses vegades.
Doncs bé, finalment ho denuncia el Barça, ha presentat aquesta carta on, dèiem, es basa en l'acció sobretot de les mans de Pubill, tot i que també deixa constància a la carta el malestar que hi ha al Barça per una acció que consideren que és reiterada d'errades arbitrals a les últimes edicions de la Champions, no només pel partit d'ahir. Adjunten amb la carta documentació referent a la normativa, on s'explica que allò que va passar ahir seria penal, descriuen l'acció, adjunten imatges, tot això forma part del formalisme quan presentes aquestes cartes, i el Barça considera que en aquesta acció que parlàvem de les mans a Pubill, l'error és fragant, sobretot del VAR, que hi ha una aplicació incorrecta del protocol del VAR, que aquest error té una incidència directa en el desenvolupament del partit, també en el seu resultat, i en aquesta mateixa carta el que fan és afegir altres casos similars on sí que s'ha xiulat penal, com el partit que ahir tothom destacàvem i parlàvem, que era el Bruges Aston Villa, que per la mateixa acció similar van xiular penal. Per tot això...
És veritat que hi ha algun cas que no, per exemple, un Bayern...
Arsenal Bayern,
també de Champions.
Sí, de Champions. Sí.
I algun altre que sí, crec que havia vist un partit de la Lliga Argentina on... 28 jugadors de l'equip que demanava el penal van rodejar l'àrbitre.
I no els va servir per això?
Sí, sí, va cobrar.
Va cobrar, com dirien allà, va cobrar.
Bé, doncs aquí no, no va. No, això.
Aquí no va cobrar.
El Barça de moment envia cartes, de moment no
votem no, 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 la però és una carta que no és una queixa puntual, que això està bé, sinó que gairebé és una esmena a la totalitat dels arbitratges que està tenint el Barça.
Exacte, per referència a altres arbitratges que han tingut el Barça a la Champions en general, no només aquesta temporada, i per tot això el Barça el que demana a la UEFA és que primer obrin una investigació per l'actuació arbitral concreta del partit d'ahir, que puguin escoltar l'àudio del VAR, les converses que van tenir en aquell moment entre el VAR i l'àrbitre del partit, que reconeguin oficialment l'error, és una mica com fan ara a la Lliga aquell vídeo...
El tiempo de revisión,
doncs jo crec que demanen una mica això, i també que es prenguin mesures disciplinàries contra l'àrbitre del partit i contra tot l'equip del VAR, per haver violat la normativa.
La primera mesura disciplinària contra l'àrbitre del partit és que avui ha sortit la llista d'àrbitres del Mundial i hi és Kovacs.
Veus que bé?
Sí, que
doncs,
vinga,
jo crec que el Barça va en una altra línia, en una altra direcció.
Jo crec que això, sent seriosos, puc entendre que al vestidor li agradi que el club els defensi de manera oficial. Si això no serveix perquè Joan Gaspar xiuli la tornada, no servirà per res, perquè evidentment ni et donaran el penal ni et canviaran el marcador del partit. Però... plorar de vegades també va bé. Vinga, baròmetre.
El baròmetre.
Joan Fàbregas Capelles, bona tarda.
Bona tarda.
Faré una cosa que el Joan m'ajudarà perquè em guardarà de mentir. No devien haver passat, 12 minuts de partit? Quan li vaig escriure al Joan, aquest amiguet teu avui la liarà. És veritat o no?
És veritat, sí. Molt bé. Per una vegada vas tenir...
No, sóc una persona sense intuïció.
12 minuts són dues faltes de coquilla.
Dues targetes, ja. Salviades.
Però reconec que no podia imaginar la magnitud de la tragèdia. Joan, dues accions que marquen el partit. Una fins i tot pot haver marcat l'eliminatòria. Avui Cubarsí t'ho ha posat fàcil. És vermella a Pau Cubarsí, malgrat, ho discutíem ahir a la TDT, que Simeone té la pilota al darrere i no al davant?
És que hi ha quatre coses que s'han de tenir en compte per valorar si una jugada és ocasió manifesta gol, que és la distància entre l'acció i la porteria, la direcció del joc, la probabilitat de controlar la pilota, que aquesta és una miqueta que està més en dubte, i el número de defenses i la seva posició. Per tant, diem que de les 4 hi ha 3 que són molt clares, que aposten per la vermella, i la del control de la pilota la deixem allà una miqueta del mig. Però vaja, si fem un còctel de totes aquestes indicacions que dona el reglament, la vermella és molt clara, i treure una groga al terreny de joc ja denota que l'àrbitre anava molt perdut, i no sé si li va sobrevolar la jugada d'Araujo, no ho sé, però vaja, és un error flagrant no mostrar la vermella, perquè és molt evident que si xules la falta has d'expulsar el jugador.
Jo estic d'acord amb això, i ho parlàvem avui amb la Sònia, en directe i al camp, quan veus l'acció, dius vermella.
Sí, a mi em sobta quan li ensenyés grogues. Sí.
Després, insisteixo, a la TDT debatíem si el fet que Simeone tingui la pilota a l'esquena, al cul, i no al davant, podria canviar aquest condicionant de si és o no una ocasió manifesta gol, però vaja, el Joan ja ha explicat amb condicionants, tothom d'acord que és vermella?
Sí, sí, a mi també em va estranyar que tragués la groga.
Mireia, sí?
Per mi, sí.
Molt bé, doncs no se'n parli més. Vaja, tampoc no farem una gran discussió si el mateix interessat fins i tot s'ha responsabilitat de
l'acció. Si t'interessa, la fem, eh?
No, al contrari, vaig tardíssim. Segona acció, Joan. Musso posa la pilota en joc a l'interior de l'àrea, en una sacada de porteria, i Pubill, vés a saber per quin motiu, o perquè estava empanat, o pensava que el seu company no l'havia posat en joc, l'agafa amb les mans i no passa res.
Bé, igual que Cubarsí va cometre un error i va acabar expulsat, doncs en aquest cas és un error innocent, gairebé ridícul, però al final el porter de l'Atlètic de Madrid posa la pilota en joc, perquè l'únic condicionant és que la pilota agafi, es posi en moviment de manera clara, succeeix això, i per falta de concentració, pel motiu que vulguis, agafa amb la mà, s'ha de xiular penal, i no és una jugada de VAR. I us explico per què. És a dir, el pitjor d'un àrbitre no és que s'equivoqui perquè vegi una cosa que no és, o perquè es confongui, o perquè li tapi la visió que té la jugada. L'àrbitre veu la jugada. Sí. I l'àrbitre decideix no xiular-la. Llavors, el VAR no s'ha de responsabilitzar, en aquest cas, de la covardia d'Ivan Kovacs, sinó que és l'àrbitre principal que ha d'assumir si vol xiular aquest penal.
Clar, però per tant, és interpretatiu.
Per tant, si no entra al VAR és perquè és interpretatiu.
Ho és. Bé, el que has d'interpretar en aquest cas és si el porter l'Atlètic de Madrid ha posat la pilota en joc.
Home, per tant, l'àrbitre, per tant, interpreta que el porter no ha posat la pilota en joc.
Però escolta, és que
l'àrbitre
no interpreta
això. L'àrbitre ho veu perfectament. L'àrbitre ho veu perfectament, però no vol xiular aquest penal tan ridícul i decideix, diguem que, posar-se la culpa del defensa a la seva pròpia motxilla, i els àrbitres jo crec que, tot i que sigui certament difícil xiular un penal d'aquests perquè no és fàcil, el que no pots assumir és l'error del jugador i posar-te a l'esquena, perquè si tu el xiules, avui estaríem dient quin penal més ridícul de Madrid, i ara estem parlant de que l'àrbitre no es va atrevir a xiular-lo.
En aquell Arsenal-Bayern que comentàvem, que l'àrbitre no va xiular un penal exactament igual o molt semblant a aquest, encara et diria que la postura de David Raya en aquella situació era encara més evident, que és que estava posant la pilota en joc. Doncs aquell dia l'entrenador del Bayern era Tuchel i va explicar que l'àrbitre li havia dit: ho he vist, però no vull xular aquest penal en uns quarts de final per una errada infantil.
Doncs és un punt de vista bastant honest, en el sentit que estàs dient la veritat i no estàs buscant excuses de la posa en joc o no. Llavors, entenc que l'àrbitre
no hi ha com decidir que no vols aplicar el reglament. És fabulós.
Faré una cosa que no acostumo.
Tu, que ets un gran defensor del reglament, precisament.
Faré una cosa que no acostumo.
Però és que no estic defensant això.
Ah, gràcies.
No, això és el que va dir l'àrbitre aquell, el de l'Arsenal.
Jo el que estic dient és que l'àrbitre el que ha de fer és aplicar la norma. No ha de fer ni de professor, avisar els jugadors de no tenir a fer. No ha de fer de capellà, de perdonar els errors dels altres.
De perdonar vides, exacte.
Aplicar el reglament, ja està. Però alguns àrbitres diuen no senten còmodes aplicant el reglament de manera tan estricta en jugades com aquesta. Hi ha més exemples calcats, exactament igual. Va passar fa 3 setmanes en un Cartagena-Sabadell que va haver la mateixa jugada i l'àrbitre no el va voler xiular. Llavors, o busques una excusa de dir: no, és que no sabia si estava en joc o no, o dius: mira, crec que no l'haig de xiular perquè és un càsting massa sever i no menja amb cor.
Tinc en això una pregunta sol·licitada del nostre Torracollons, l'Oriol Domènech, que avui està molt actiu, cap al Joan Fabrés, i la pregunta és si tu, en uns quarts de final de Champions, aquest penal, Joan, el xiules.
És que m'agradaria dir que sí, però m'haig de trobar en uns quarts de final de Champions, no m'hi trobaré mai, però t'has de trobar allà al camp amb la pressió que et suposa jugar-te al Mundial, perquè te l'estàs jugant.
Jo, Joan, t'ho pregunto al revés. Com pots no xiular-lo? És que a mi em sembla horrorós no xiular això, perquè...
Ni que t'ho puguis plantejar.
Ens heu repetit fins a l'extenuació que no es jutgen intencions. Ni tampoc s'han de jutjar pèrdues de concentració, cagades, malentesos. És abominable. Em sembla una cosa terrible.
Sí, no, i ja sé que no servirà de res. Que al final el defensa ha d'assumir el seu error i no ha de ser l'àrbitre el que, salvar el defensa, no xiula el penal. Jo estic d'acord en que s'ha de xiular, però també entenc, i em poso la pell de l'àrbitre, que hi ha un punt de què ha de costar.
Covarsia, en lloc de tirar a Simeone, havia d'haver agafat la pilota amb la mà. Aleshores no li haguessin dit res, perquè... molt tan absurd i tan estúpid que li perdonarien.
Bé, en fi, bé, sempre és interessant i per això el tenim, de fet, que curiós, el Joan ens porti la mirada de l'àrbitre, a mi em sembla aberrant. O sigui, jo hem discutit mitja setmana si la vermella de Gerard Martín ho era o no. Hi ha un munt d'accions que són grises, que són discutibles.
El que sí que...
Aquesta, per mi, no ho és.
El problema
sembla una negligència descomunal no xiular això.
A mi el que em crida molt l'atenció és que que li va dir a l'àrbitre en qüestió a Tuchel i que ha sigut, home, és que uns quarts de final de la Champions, escolta, com si és la fase prèvia, com si és un partit...
De fet, quan et designen per un partit d'aquests es pressuposa que tens el nivell per xiular-lo i per prendre aquest tipus de decisions, perquè, per exemple, estàs uns quarts de final de la Champions. Veieu, va haver una imatge que
a
mi va semblar...
El problema, Joan, és que no el té. Aquest àrbitre no té nivell per un partit d'aquesta entitat.
Doncs
no, però té molt mèrit que aquest àrbitre li hagin donat final de Champions, final de Conference, finals d'Europa... És el segon mundial que anirà. M'agradaria veure la llista de sopars que ha hagut de pagar aquest senyor per arribar on està. Això per un costat. Per l'altre, va haver una imatge que vull remarcar, i és el fet que al minut 25 Cancelo li va protestar una jugada i el que va fer és treure't un paper de la mà on suposo que tenia apuntats els jugadors apercebuts de targeta.
Sí, senyor.
Llavors, això sí que és una aberració, sobretot pel fet de que a tu t'ha d'importar res, absolutament res, qui està percebut o no. Has de jutjar les jugades al camp i si és groga, és groga, i si no, no.
Va arribar a confondre fins i tot a la realització de la transmissió del partit de futbol que li van adjudicar una targeta groga a Pedri que no havia ensenyat.
Perquè s'havia tret la targeta de les mans.
Correcte.
És que a Pedri, insisteixo, li va fotre dues esbroncades que jo vaig pensar, és que això no és. Si tu consideres que aquest tio t'està protestant fora mesura, no l'has d'esbroncar. Li ensenyes una groga i cap a casa. A mi aquests àrbitres que semblen guàrdies civils em posen negre.
Sí, el problema és que en el minut 8 tens l'oportunitat fantàstica per mostrar una groga a Coque Resurrección i marcar la línia del partit i dir, mira, fins aquí passareu. Però tu, quan si ets jugador Atlètic de Madrid i veus que al minut 8 fas una fava, en aquest cas a Dani Olmo, i no t'ensenyen groga, el missatge és barra lliure, i això és el que va fer l'Atlètic de Madrid en moltes ocasions, fins al punt de que no rebia cap targeta per absolutament res. Una d'elles va ser de l'Enormand just a la frontal d'àrea, una falta terrible
sobre l'Amin,
que ni va mostrar groga i s'hagués perdut la tornada. Llavors, no és només dues jugades, que va ser un arbitratge negligent des del principi.
I que a mesura que passava el partit, veies que els jugadors cada vegada s'atrevien més amb l'àrbitre i ell es anava fent més petit. I
fins i tot diria que la segona part el Barça li va permetre contactes que no li permetia la primera, com si... Clar. És que semblava un mestre de llar d'infants. No, aquesta cagadeta no li marco com a penal... I els del Barça, com estan amb 10, els permeto contactes que en aquell moment no estava permetent anar a l'Atlètic de Madrid. És un arbitratge demencial, insuportable, ja no entraré... Per mi, Coque, a la primera part, fa 3 entrades de groga i només acaba amb una. I també us dic que Flick, que normalment diu que no parla dels àrbitres perquè tenen famílies i tal, ahir va perdre els papers i volia que Pubill li ensegressin una groga... I aquella jugada del penal és penal, però el que no és groga.
Clar, a mi em va sorprendre una mica el desconeixement del reglament per part de Flick, sobretot perquè les grogues per mans és quan talles una jugada perillosa, en aquest cas era penal sense groga.
A mi em sap greu dir-ho, però Flick ahir va perdre els papers i va sortir amb una mena d'al·legat de protecció de Lamine Yamal, que tampoc tocava. Ahir a Lamine no li van fer cap marcatge fora del que és normal, en fi.
Flick va fer el que fan tots els entrenadors del món.
Plorar quan...
Que... Pues sí,
a mi em sembla molt bé que surti...
Digue'm en un de la història del futbol que quan l'hagin atracat no s'hagi queixat dels àrbitres. Però... El que passa és que quan tot et va de cara, no t'atraquen i guanyes, no et queixes dels àrbitres fins al dia que et foten.
Però jo el que dic, Jordi, és que si surt Flick i diu no, mirin, no sé per què no ha assenyalat penal, que baixi l'àrbitre i els ho expliqui, a mi em sembla bé. que comencem que si a Lamine l'han de protegir perquè els punts de les entrades i no sé què... No, mira... No,
doncs la d'ahir li va semblar molt grossa i ho va fotre tot al mateix sac.
Molt bé. Fabra Escapelles, abraçada, gràcies.
Adéu.
Salmo, gràcies.
Vagi bé.
Farem, la Laia es queda, que de seguida ens vindrà a explicar per què el Barça té garantida la remuntada al Metropolitano.
Ara.
Ens ho han explicat al reservat. Però abans farem una pausa i trucarem al Marc Roses.
Tot costa. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Les European Le Mans Series arriben al circuit de Barcelona-Catalunya l'11 i el 12 d'abril. Viu espectaculars curses de resistència de prototips i GTs. Accedeix al paddock, la graella i visita el pit lane. Entrades a partir de 8 euros a circuitcat.com.
He llegado a la edad en que la vida es una derrota aceptada.
Lluís Omar es corona emperador al Teatre Romea amb Memòries de Adriano, un relat sobre el poder absolut, una magistral interpretació de Lluís Omar amb un repartiment extraordinari. Memòries de Adriano, al Teatre Romea. Compren les entrades a teatreromea.cat o a promentrada.com.
Ets un professional de les reformes? Ara Opel i Brico Depó tenen una cosa per tu. Per cada 100 euros de compra a Brico Depó, participa al sorteig d'un Opel Vivaro. Festa del Brico Club Pro i fes rodar el teu negoci amb l'enginyeria alemanya d'Opel. Més eines, més espai, més possibilitats. Perquè t'ho mereixes, Pro. Més a bricodepó.es.
Arriba la primera semifinal d'Eufòria, amb una doble expulsió.
Increïble.
I una convidada especial al jurat, la Vico. Eufòria! Eufòria, divendres a la nit, a TV3 i a la plataforma 3Cat.
Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
Sí. Hola, Soler.
Hola, Peyu, maco.
Soler, quina temperatura fa fora?
Ara vols saber la temperatura.
Trobo que les intel·ligències artificials agafen molt el caràcter de Manlleu. Sí. Soler, canta'm la cançó Coti per Coti.
No ho puc evitar. Ja no sé com fer-ho.
Gràcies, Soler. Eh? Ja ho anirem millorant.
De res, a tu, Peyu. Vinga. Prendre pel cul.
La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3Cat.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
They now have a chance to make a deal, but that's up to them.
El món en guerra. El preu de l'energia pels núvols. I el paper d'Europa cada cop més irrellevant.
As allies, we enable what the Americans are doing in the Middle East.
Com ens afectarà el conflicte a l'Iran? Quin futur immediat ens espera? Aquest divendres, la vicepresidenta primera de la Comissió Europea, Teresa Ribera, respon al Matí de Catalunya Ràdio.
De dilluns a divendres, de 6 a 1, al Matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
Portem tota la vida aquí i no saben res de nosaltres.
Fa 600 anys que el poble gitano forma part de Catalunya i així i tot encara hi ha massa coses que no coneixem.
La Roda Gitana, el podcast que dona veu als qui millor poden explicar la seva pròpia història, la comunitat gitana.
A l'hora d'estudiar hi havia gent que deia que per ser dona i a més gitana que no seria capaç. Jo em vaig esforçar i vaig demostrar que això no és així.
Família, música, llengua, educació, orgull, història i sobretot veritat.
Coneixerem en profunditat la cultura gitana des de dins i des de tots els angles possibles.
La Roda Gitana, Manuel Gavarre i de la mà de Fagic, a l'àvia web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3Cat.
La Champions Way. Amb Marc Roses.
Marc Roses, ¿cómo le va, güey?
Què tal,
avui,
Costa?
Avui m'encanta saludar-te així, perquè ens han vingut a veure un parell d'oients mexicans que ja ens van venir a veure en una ocasió i, si no em falla la memòria, ens van explicar que havien après a parlar català escoltant-nos i ens va fer molta il·lusió i encara més tornar-los a tenir aquí, però amb tot el carinyo, el nostre mexicà de guàrdia és el Marc Roses. T'he vist, a part de bastant actiu a les teves obligacions televisives i a les xarxes, et veig bastant convençut, eh?
Sí, tocat després d'ahir, sobretot acabant el partit i analitzant tot el que va passar, sobretot pel resultat final, no? Perquè crec que el Barça, més enllà de tota la polèmica, i ara escoltava el Joan Fàbregas, tant de bo tingués tanta claretat explicant a la Kings League també com ho fa perfectament a la Champions, eh? El meu Joan Clàvergues, estimat.
No el xiularia mai, el penal,
Joan Fàbregas. Però, bueno, no. Més enllà d'això, i deixant bromes a part, és un crac, el Joan Fàbregas, eh? És un crac. Jo crec que futbolísticament el Barça fa un molt bon partit. Amb 11... contra un molt bon Atlético de Madrid, perquè crec que hem d'analitzar una mica que avui l'Atlético de Madrid ja no és el de el cuchillo entre los dientes i defensar sota el travesser, sinó que encara que ho fa moltes vegades, i ahir en molts trams del partit, fins i tot quan el Barça estava amb 10, et fot una línia de 5 amb Simeone jugant com a lateral dret pràcticament, però té una capacitat a la sortida o a la recuperació molt diferent del que tenia abans.
Per anar a qüestions concretes, a tu et grinyola, per exemple, la decisió de deixar Fermín a la banqueta, o l'acabes comprenent tal com va anar el partit?
Jo la comprenc sobretot per pensant en una segona part on necessites un revulsiu en una situació totalment diferent, i amb 11 probablement tenir-lo també, no? Ahir potser una altra opció hauria sigut, i ho havíem comentat aquí, em sembla, fa un parell o tres de setmanes, el tema de Dani Olmo de fals nou, potser, no? Veient que Lewandowski, tot i aportar-te la quantitat de gols que et va sumant poc a poc també, crec que no està al nivell per competir de la manera que ho necessita el Barça, i fins i tot el mateix Rashford, perquè Rashford té tres o quatre oportunitats començant el partit, després la falta també, que acaba el travesser, però la diferència entre Rafinha i Rashford, més enllà de definició o no, de gols o no, d'assistències o no, sobretot en quant a l'agressivitat, crec que ja la van patir a principi de temporada, per allà de setembre, octubre, quan Rafinha estava lesionat, i ahir es torna a patir de nou.
És d'impacte evident en l'equip. El Marc ens parla d'un bon Barça, i en general crec que tots hi estem d'acord amb les mancances que li hem anat trobant, d'un bon Atlètic de Madrid, amb la seva filosofia, però també hi podem estar d'acord. Tens la sensació, segurament perquè no hi és Rafinha, perquè Pedri no està en el millor moment, que Lamine està molt sol produint en atac al Barça?
Em sembla que ho parlàvem fa 3-4 setmanes, també sobretot des de les estadístiques, des dels números, que l'únic que havia mantingut una mica el nivell més enllà de lo futbolístic, sinó també de gols, d'assistències, era Lamine. Semblava que Rafinha tornava, semblava que Fermín es mantenia també, no?, en quant als gols. A mi m'ha encantat la recuperació de Dani Olmo les últimes setmanes, però crec que ahir també, amb la situació que s'acaba trobant, ja jugant de doble pivot, amb massa camp per recórrer, acaba molt complicat, no? Però sí, la sensació és aquesta. I el partit de Lamine em sembla brutal per un tio que té 18 anys, que a vegades ens en oblidem d'això, però les ganes d'intentar-ho, de buscar en alguna, fins i tot, no?, amb l'oportunitat de definir potser abans, no?, i no retallar tant, o no buscar-ne tant, però tenia 3 contra 1, 4 contra 1 constantment, no? Crec que el nivell de Lamine és espectacular, i el partit que fa ahir és brutal.
És veritat que en aquests últims partits, especialment al Barça, li ha faltat l'eficàcia que, o durant tota la temporada, segons com, l'eficàcia que sí que tenia la temporada passada. Tu imagines que en el partit de tornada el Barça pot arribar a tenir opcions?
La tindrà, jo crec que la tindrà. Aquest Barça de Flick necessita una remuntada, crec que no l'hem viscut. Vam estar a prop a les semifinals de Copa, i potser això és una mica romàntic, no?, però fins i tot basant-nos en el nivell futbolístic dels dos equips, crec que l'Atlético de Madrid ha tingut una millora substancial a les últimes setmanes, als últims mesos. Crec que és un equip molt més ofensiu, molt més propositiu, ha fet moltes golejades, no només el Barça, sinó qualsevol quantitat d'equips, però també és irregular, i això que et demostra durant un partit, potser la setmana que ve no t'ho demostra, no? I aquí és on el Barça realment ha de creure. I no sé, tornant una mica al romanticisme, no? Jo avui m'aixecava aquí a Mèxic, ja a la vostra tarda, i veia tots els missatges d'Instagram i les fotos que han pujat els jugadors del Barça, i crec que fins i tot partint de Pau Cubarsí, d'Eric, de Gavi, no?, que ahir el vèiem amb molta ràbia, el mateix Dani Olmo, el mateix Lamine, crec que és important aquest missatge, no? I parla d'un grup jove, d'un grup motivat, d'un grup dolgut i que està ferit i que té moltes ganes d'anar al Metropolitano, que ja ho va fer en algun moment, a guanyar per 2 gols de diferència i a fer un partit d'aquells que es mereixen ells i que mereix el barcelonisme.
Ara que parlaves de Cubarsí, ahir en el teu programa de tele analitzaves la seqüència que origina el gol de l'Atlètic de Madrid, que des del teu punt de vista és una successió d'errors de transició defensiva o d'encerts de l'Atlètic de Madrid en el contraatac. Des del teu punt de vista de futbolista, Cubarsí pot fer alguna cosa per evitar aquesta vermella?
No, jo fins i tot em sembla que tinc l'error a la transmissió del partit, perquè jo l'estava comentant pels Estats Units, de dir que no és ni falta, no? Perquè em sembla que a l'intentar controlar la pilota Simeone, el que mou la cama és ell i acaba impactant també en Pau Cubarsí. Al final és l'últim home i em queda claríssim que encara que allò que t'expliquen que no té la pilota controlada i que no és una ocasió manifesta de gol i tot, per mi és vermella.
O sigui, és vermella, però sí. No és error de Cubarsí.
Per mi no, perquè no pot evitar el contacte. Ara, crec que també hauríem d'analitzar totes les expulsions de Cubarsí a Lisboa contra el Benfica, la mateixa de Ronald Araujo, que tant li hem recordat, contra el PSG, la d'ahir. No només amb la definició de la jugada, sinó des de l'inici, no? Aquest Barça que ha madurat molt, futbolísticament parlant, però potser li falta una mica més de malesa, no? De tallar un contraatac. Ahir